10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Clementina Arderiu, Morts lluny. Callada, estimo la vida. Deixeu-me sola, callada, i aniré amb el pensament on no em torbin les rialles. D'aquelles estives mudes seré la dolça companya, que demà no tindran sol ni l'aigua que els alegrava. Mai més, en la galta humida, l'amor sobtarà una flama per llurs somnis de colors. La nit s'ha fet massa llarga. Joventut, barca afonada amb totes les veles altes.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ràdio Estel us reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda. El Club Més Amics et convida a un viatge en el temps. Descobreix una cultura de més de 2.500 anys d'història del 7 al 17 de novembre. Iran, l'antic imperi persa, t'espera amb la seva hospitalitat i totes les meravelles de les seves terres. Les runes de Persèpolis, Isfahan, Shiraz, paisatges naturals espectaculars i molt més. Del 7 al 17 de novembre, vine a Iran amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Estimada Gàlia, sóc la Paula. M'han dit que vindràs al meu país. D'on ets? Sento molt el que t'ha passat. Vull sentir la teva història. Quan arribis, et convido a anar a la platja i a menjar els canelons que faig. Vull aprendre moltes coses de tu, com què menges, quin idioma parles i quina roba portes. T'espero. Vine aviat.
A Catalunya, les persones refugiades són persones benvingudes. Comitè per a l'acollida de les persones refugiades. Generalitat de Catalunya.
I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, jo ho faré. Així, el Pare serà glorificat en el Fill. Sempre que demaneu alguna cosa en nom meu, jo la faré.
Joan 14, 13, 14.
Ràdio Estel. Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions, segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. L'amor, l'amistat, la ira, el mal, el passat. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la bellesa.
La bellesa. La tristesa. La fermesa, sí.
Hola a tots, una altra vegada aquí a parlar, a reflexionar sobre les passions. I avui la passió que parlarem amb el Rafael Argullol és la bellesa com a passió. I a modus d'introducció, em permeto avançar algunes de les línies que probablement tindrem l'oportunitat d'explorar. Pensadors, creadors, han parlat des de Plató fins avui com un dels elements centrals de l'home o com un element que el defineix com a home. El que diem cultura és el resultat de la bellesa. Sense bellesa no hi hauria cultura, m'atreveixo a dir. Per exemple, Dostoievski va fer una d'aquestes aforismes que han fet fortuna, la bellesa salvarà el món. O un exquisit moralista francès, que a mi particularment m'apassiona, que és Joseph Joubert, deia que l'art és un enigma clar. El síndrome del viatger, de l'Estendal. Chateaubriand, amb les seves memòries d'ultratumba, té una frase que a mi em resulta molt interessant en relació també al concepte de bellesa, i és que Chateaubriand deia que l'home té una secreta inclinació a les ruïnes. I Thomas Mann, amb la seva mort a Venècia, diu que l'art és vida potenciada. Podem dir que la bellesa és passió amb la mesura que conforma un ideal?
Jo crec que la bellesa és una de les passions humanes més representatives. L'home va més enllà del que seria el productivisme biològic, més enllà del productivisme social, més enllà del utilitarisme. Per això, al llarg de la història, les diverses cultures han tingut, jo crec, representacions d'això que nosaltres ara anomenem bellesa, diverses, però amb un determinat comú denominador. A les pintures d'Altamira o a les pintures de les coves de l'època prehistòrica, junt amb elements que, sens dubte, reclamaven una relació directa doncs amb rituals de fertilitat, amb rituals de caça, de guerra, etc., hi ha clarament implícit una aspiració aquell com més, que és això que està més enllà de l'utilitat i més enllà de la producció, que amb el temps hem pogut denominar bellesa. Els filòlegs amb la llengua grega van arribar a la conclusió que hi havia una paraula que era el que més s'aproximava a la nostra traducció de bellesa, que era kalos, i aquesta paraula era una paraula que no únicament determinava aquest plus, aquest més enllà que acabo de descriure, sinó també una aspiració a una composició harmònica, a una proporcionalitat, i per això era una paraula que anava molt vinculada amb una altra, que era cosmos, o sigui, pels grecs, i així entra el concepte a l'èpica i després a la filosofia grega, pels grecs el calor, la bellesa, era una vertebració que implicava l'univers, que implicava la ciutat, que implicava el cos humà i que implicava també el que nosaltres podríem dir l'esperit, una conformació d'equilibri i d'harmonia que, en aquest sentit, seria també exclusiu de la consciència humana.
Quan parlem de passió, jo l'altre dia m'interrogava a nivell meu personal de que la nostra anhel de bellesa té molt a veure també amb ser apartat d'una certa misèria de la pròpia existència, no? És a dir, estar rodejat de coses belles, estèticament, és a dir, és com si la bellesa tingués un poder de contagi.
Uh-huh.
I creus que...
Sí, sí, perquè la bellesa té dos grans direccions, dos grans perspectives. Una perspectiva, que seria la perspectiva quasi, diríem, eufòrica de la bellesa, en la qual es produeix aquest contagi entre les experiències de la bellesa dels diversos individus o de l'individu amb les obres, i després és consoladora. La bellesa tindria una segona perspectiva tremendament consoladora. En aquest sentit, no és estrany que des de temps antics hagi estat lligada al problema del temps i a la qüestió de la mort, perquè jo crec que una de les coses que defineix més l'animal humà és arribar a una consciència del temps i després, evidentment, aquesta consciència del temps està molt lligada a la consciència de la mort. I les dues grans respostes que l'home ha donat respecte a aquesta consciència han estat, per una banda, recórrer el que podríem dir el transcendent, el sagrat, a vegades fins i tot ja ho podríem traduir en una esfera religiosa, i, d'altra banda, recórrer el que anomenem la bellesa. Aquesta idea de que nosaltres som capaços, per una banda, de ser subjectes de bellesa, de ser creadors de bellesa i de ser receptors de bellesa. I això és consolador, perquè enmig, en certa manera, de l'abisme que significa la consciència del temps i de l'amor, aquesta consciència de la creació de bellesa és un cert component que equilibra. Per això també tantes vegades el que podríem dir el pla sagrat i el pla estètic han anat superposats.
Fins i tot ara recordava Paul Morand, quan va fer Venècies, una obra deliciosa sobre la seva experiència, dels seus viatges a Venècia, dona la sensació, amb la lectura del llibre, que és probablement un dels rasgs més importants de civilització. És a dir, que allò que t'envolta, si té aquest rang de bellesa, aquesta característica de bellesa, va també lligat a un fet civilitzatori, no?
No, això és evident que hi ha un element de civilització que està present, de la mateixa manera que tant en el cas de Morant com en el cas de Thomas Mann, quan també es refereix a Venècia, com Stendhal, el que et referies abans. El que fa, el que anomenem bellesa, és delimitar unes defenses i unes resistències davant del caos. Per això està molt lligat a aquesta idea de cosmos. Aleshores, quan nosaltres ens trobem en una situació fins i tot particularment negativa de la vida, o en una situació d'inferioritat, o en una situació de feblesa, no hi ha dubte que el que ens envolti, el que anomenem bellesa, ens provoca un element de resistència que descriveix molt bé Morant en Venècia. I per això Venècia, en certa manera, pels europeus, malgrat la seva decadència, sempre té aquest poder de consolació i aquest poder d'atorgar una resistència davant de les dificultats i davant de la disgregació. De fet, jo crec que, en general, l'ésser humà, quan arriba a una maduresa espiritual, té aquesta tendència a rodejar-se d'aquest ordre estètic, buscar aquest ordre estètic, que no és el mateix per tothom. Amb un pot ser Venècia, amb altre pot ser la catedral de Chartres, amb altre pot ser el desert, amb altre pot ser l'alta muntanya. Però té la tendència a buscar un aliat. Això és el que volia dir al començament, també, amb el pintor d'Altamira, que ja, junt amb conjurar elements de la naturalesa o de la seva vida quotidiana, jo crec que buscava aliats més enllà de la limitació de la vida. És que la bellesa és una gran aliada més enllà dels nostres límits.
Abans comentava Mort a Venècia, de Thomas Mann. Tant la novel·la com la pel·lícula s'han convertit probablement en un dels ideals de bellesa, o com a mínim un de les plasmacions més encertades d'això que avui estem parlant en aquest programa. La bellesa, la salvació, la transcendència, la sensualitat, la perdició. En aquest sentit, el mite de les sirenes estaria molt lligat en aquesta idea, encara que en aquest cas, més que una sirena, és un personatge, que és Taggio, que té el mateix poder d'influx, d'operar el canvi en el personatge d'Asenbach, és el despertar, és la transformació, perquè en el personatge també d'Asenbach hi ha una certa transformació física, és la veritat, la virtut, la redenció i, finalment, la malaltia. La malaltia, una malaltia que porta el personatge a una espècie de pèrdua de consciència, pèrdua de la realitat, que arriba un moment que el fa pensar si està amb el pla de la realitat o està vivint una cosa més enllà d'ella.
Jo crec que la Mort a Venècia és una novel·la molt representativa del conflicte europeu respecte al tema que estem plantejant aquí. Diria que hi han dos grans línies a la tradició occidental amb el tractament d'això. Una, la que podríem dir la línia dualista, que té una gran tendència a separar el cos de l'esperit, i l'altra, una altra línia amb la qual jo m'identifico més, que és la que podríem dir monista, en la qual els que defensem aquesta posició, que és molt renaixentista, d'altra banda, tendim a veure unificats l'esfera del cos i l'esfera de l'esperit, l'esfera ètica i l'esfera estètica. En aquest cas, Thomas Mann, a La mort en Venècia, reflecteix d'una manera molt concentrada el que és la preocupació pràcticament de tota la seva obra, que és una preocupació genuïnament dualista, amb el sentit que ell creu que és molt difícil conciliar l'esfera estètica i l'ètica. És molt difícil conciliar la passió i la moral. És molt difícil conciliar l'instint i la raó. Això és un leitmotiv continu a l'obra de Thomas Mann. El protagonista de la famosíssima novel·la La mort a Venècia, Gustav von Aschenbach, és un escriptor que, quan ja arriba a l'edat madura, és un home consagrat, no té resolt, com no tenia resolt el propi Thomas Mann, segons després vam veure amb els seus diaris, no té resolt aquesta conciliació entre el que seria el pla moral personal i el pla de les seves tendències passionals i dels seus gustos estètics. Aleshores, aquest escriptor que viu a Alemanya va a Venècia i es troba en una ciutat que li desencadena, d'alguna manera, totes les forces, tots els impulsos. Per això és molt important, fins i tot, reparar amb el títol que li va donar Thomas Mann, que a vegades anem molt ràpids i diem Mort a Venècia, però és La mort a Venècia, perquè, en realitat, la mort també és protagonista. O sigui, és una novel·la que jo diria que té quatre protagonistes. La mort, Venècia, la ciutat, l'escriptor Aschenbach, i aquest model de bellesa, que és Taggio, que podria ser home, podria ser dona, podria ser una sirena, etc etc, i que els quatre elements es van superposant amb un procés que finalment desencadena el fet de que el protagonista, a mesura que va entrant en el procés que portarà la seva pròpia mort, entra també en un procés de veritat, va conciliant el que és la seva consciència amb el seu instint. I al final es podria dir que la novel·la exposa una victòria de la sensualitat que està barrejada amb la mateixa mort.
Seguint amb la mort a Venècia, llegint un assaig que és molt aconsellat, perquè es diu 5 meditacions sobre la bellesa, de François Chen, amb un dels textos, aquesta idea, diguéssim, del miratge, és a dir, d'una bellesa que en veritat no sabem si existeix o no, sinó que l'intuïm i fins i tot la desitgem tant que l'elaborem nosaltres mentalment i que probablement no està la realitat, no? O al contrari, és a dir, és tan potent el que estem veient que acabem dins del quadre de bellesa, no? François Chan diu, explica com un pintor del segle XI xinès, que es diu Wu Xing, va explicar d'aquesta manera com ell entenia la bellesa. Diu, numerosos quadres estan per ser mirats, però el millor són els que ofereixen un espai on poder morar indefinidament. Mm. Que és una mica el que li passa al personatge, diguéssim, de Thomas Mann.
Mm-hmm. No, jo crec que, per una banda, i Plató això ho va veure molt bé, Plató, que finalment el penúltim capítol de la novel·la és esmentat de manera molt detallada per Thomas Mann, Plató considera que la bellesa no la podem veure, no la podem posseir. La bellesa està més enllà de les coses belles. Ara bé, hi hauria una altra manera de veure les coses com aquest pintor xinès, i és que nosaltres viatgem cap a la bellesa precisament a través de les coses belles, a través d'arribar a poblar aquestes coses belles. Això ens porta a una discussió que va ser molt interessant als inicis de la pintura moderna entre els pintors de l'Europa oriental de tradició ortodoxa, els pintors de les icones, i els pintors italians, que a través de la perspectiva volien guiar la retina de l'espectador perquè entrés dins de la pintura i d'alguna manera s'abismés dins de la pintura. Mentre que els pintors d'icones grecs i russos deien que això era molt negatiu, perquè el que havia de fer la pintura, que fonamentalment era sagrada, en el cas dels pintors d'icones, era sempre imposar-se com un territori simbòlic abstracte. Mm-hmm. De fet, hem de dir que la primera cultura a la història que jo coneixi, la primera cultura que va identificar art i bellesa d'una manera molt explícita va ser el Renaixement italià. Aleshores, dit d'una manera senzilla, el que faria l'artista és establir un escenari a través del qual la retina de l'home, la retina de l'espectador, seria guiada en un viatge misteriós a través d'aquest enigma que ens portaria a la bellesa. Per tant, quedes atrapat dins de la bellesa. És una mica una perspectiva oposada a la de Plató. La de Plató és: mai podrem arribar a la bellesa, per tant, nosaltres tenim una ombra de la bellesa a través de les coses belles. Aquesta altra perspectiva seria: viatgem a través de les coses belles i això ens porta realment a la bellesa.
Bueno, en aquesta línia, la pintura xinesa, aquests famosos quadres que tots hem vist mil vegades, en el qual es veu una naturalesa enorme, unes valls nevades magnífiques, i al fons, molt lluny, quasi bé imperceptible, es veu un homenet petit mirant, no?, la immensitat, diguéssim, d'aquesta naturalesa. També la tradició, diguéssim, de l'art oriental, i en aquest cas d'aquestes imatges que a nosaltres ens resulten postals, però que en la tradició, diguéssim, oriental, com explica François Chan, són clarament instruments, diguéssim, d'unir a l'espectador amb la bellesa en aquesta perspectiva en el qual aquest home diminut, al costat d'aquesta naturalesa tan plena, se sent absolutament integrat, com jo diria més que integrat, jo diria desaparegut, però que hi és.
Jo crec que l'artista en totes les cultures ha estat un mediador. És en realitat un mediador entre l'home i un concepte de bellesa, que segurament és el mateix, però encara que formulat de manera diferent a les diferents cultures. Mm-hmm. Aleshores, per exemple, el cas que tu indiques és clarament, està clarament relacionat amb una cultura en la qual el buit té molta importància. A Occident, el buit sempre ha causat terror. Per això vam desenvolupar fins i tot l'expressió horror vacui, l'horror al buit. Nosaltres hem parlat sempre de plenitud. Hem buscat la plenitud, però a la cultura xinesa, a la tradició xinesa, evidentment el buit té molta importància. Aleshores, l'artista es converteix en un mediador amb el buit. A la tradició budista vinculada al nirvana, l'artista es converteix en un mediador amb l'extinció de la flama, que és el nirvana. A la tradició cristiana, per exemple, a la tradició cristiana mitjaval, l'artista es converteix en un mediador entre l'home i Déu. Això clarament queda establert no únicament a la pintura i a l'escultura, sinó sobretot a l'arquitectura, que és la catedral gòtica vol ser la gran mediació ja no de l'home individual, sinó de l'home col·lectiu, de la ciutat, amb Déu, que és la bellesa suprema. I això és el que penso jo que recrea, per exemple, el mateix Gaudí, al segle XX, que quan li deien arquitecte de Déu, ell, encara que moltes vegades li deien de manera paròdica, ell s'ho prenia molt en sèrio, perquè per ell ser arquitecte de Déu era fer una arquitectura que era mediadora entre l'individu i aquesta bellesa suprema que en el seu cas s'identificava amb Déu. Al mateix temps, com l'artista és sempre mediador, cap i una visió del sagrat molt més laica. És a dir, que l'artista pot ser mediador, com, per exemple, el cas molt clar de Leonardo da Vinci, que ell ho explicita molt bé al Tractat de Pintura. L'artista és un mediador entre l'home i la voluntat de bellesa que domina l'existència, sense entrar en déus o no déus, la voluntat de bellesa que domina l'existència. I això és quelcom que s'hauria de recordar sempre, perquè vol dir que té una missió molt ambiciosa i molt important, i al mateix temps ha de tenir un paper molt modest.
Tornem a Thomas Mann, tornem a La mort a Venècia. És molt curiós perquè aquesta novel·la, des del meu punt de vista, és com aquestes famoses nines russes, on dins n'hi ha una altra vegada una nina i dins hi ha més nines, i així fins que al final observem una molt petita que estava en el centre de totes elles, no? Per una banda tenim el que narra la història en tercera persona, que és Thomas Mann, que és el propi escriptor. La seva obra és una obra de grans pretensions estètiques, de grans pretensions de bellesa. Per una altra banda, tens el protagonista, o tenim el protagonista de l'obra, que és un escriptor, però que és un escriptor que ell descriu com un músic, un compositor, que és Gustav Mahler, que és una espècie de creador de bellesa, perquè és un creador. Tenim el jove Tazio, que és aquest personatge ingenu, mig format, perquè és un nano, un jove de probablement de 15 a 16 anys, que encara és un nen, que significa una bellesa natural, perquè és la pròpia naturalesa, el que seria en termes també orientals, la muntanya, no? La muntanya on veus aquesta bellesa. Per altra banda, ja ho hem comentat, hi ha la Venècia, que és l'encarnació de la bellesa més extrema, però que és malalta pels vents càlids del Sirocco, i que és promesa alhora de salvació i de mort. I per últim tens el lector de la novel·la, en aquest cas jo com a relector d'aquesta novel·la, que es veu obligat a fer aquesta espècie de viatge a través d'una novel·la que li obliga a tindre aquest desplegament, diguéssim, de consciència sobre la bellesa, que no és solament la història en si, sinó tot allò que envolta la pròpia història. No? Des del punt de vista de la passió, podríem dir que hem d'arribar a uns límits d'exaltació de la part emocional en relació a l'objecte de bellesa, com és el cas de Tazio, que és un personatge ideal, que és quasi bé un déu.
A veure,
un semideu, vaja.
Jo crec que a la novel·la de Thomas Mann es plantegen conflictes típicament nostres, típicament propis de la mentalitat europea, sí, de la mentalitat occidental. Per exemple, la qüestió de la naturalesa i de l'art, en efecte, l'home europeu ha tendit més a identificar la bellesa en relació a les seves pròpies creacions, i la naturalesa l'ha vist com una bellesa passiva. Uh-huh. Aleshores, en aquest sentit, Tazio a la novel·la seria una continuació de la bellesa de la naturalesa. Uh-huh. Però això, Plató, que és un dels models de Tomàs Mann, ja ho va dir claríssimament. El que és el déu és l'amant, no l'amat. Uh-huh. O sigui, el que realment arriba a grans alçades i també pot caure a grans precipicis és l'home imbuït de la passió, l'amant. L'amat és el que rep aquesta passió. Aleshores, des del punt de vista de la bellesa, la naturalesa no humana, el que anomenem la naturalesa, és un objecte de la nostra passió. Però mm-hmm. el que realment nosaltres hem dedicat totes les nostres pulsions és a la pròpia passió nostra. Per això és tan important veure el que deia abans, de que l'artista és un mediador de totes les cultures, però és un mediador diferent depenent de les cultures. Abans he esmentat, per exemple, el Nirvana, a la cultura hindú. Fins i tot a la llengua, a les llengües de la Índia, tant l'antiga del sànscrit com l'indi o l'urdu, no hi ha la relació que nosaltres tenim entre subjecte i objecte. Nosaltres diem, jo bec aigua. Ells diuen, l'aigua entra en mi. Són dos objectes. Per tant, la frontera entre art i naturalesa no la tenen fixada d'una manera rígida o tan rígida com nosaltres. Per nosaltres, sí. Aleshores, tornant a la novel·la de Tomàs Mann, què passa? Que ell, com deia abans, creu que és molt difícil conciliar l'art amb la naturalesa, el que és la creació humana amb l'instint. Va ser el gran tema de la seva vida. De fet, ell, quan va morir, va deixar segellats uns diaris molt voluminosos que únicament es podien obrir 20 anys després de la seva mort. I quan es van obrir aquests... Ell va morir als anys 50 del segle passat. Quan es van obrir als anys 70, aquests diaris il·luminaven molt del que es plantejava l'amor de Venècia i a la majoria de les seves novel·les. I és que ell va ser un home turmentat per complet, perquè no podia superar aquesta mena d'esquizofrènia entre el món de la naturalesa, el món de l'instint i el món de l'art, i el món del logos, el món de la raó.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Aleshores, a la novel·la, què passa? Que el protagonista, que en certa manera és un alter ego enviat per l'escriptor, mm-hmm. un alter ego enviat per Tomàs Mann dins de l'argument de la novel·la, el protagonista únicament es va alliberant de prejudicis, únicament arriba una conciliació d'art i naturalesa, d'ètica i estètica, en la mesura en què s'està apropant a la mort. A la mesura en què es deixa atrapar per Venècia, es deixa atrapar per la pròpia malaltia en si mateix, amb un sentit sagrat, que és Venècia, i aleshores ell mateix va conciliant allò que estava separat. Mm-hmm. L'excitant d'això és la bellesa concreta de la naturalesa, que és aquest noi Tazio. Però és, com diu Tomàs Mann i deien els grecs, el mistagog, el que condueix l'ànima, mm-hmm. el que el condueix cap a aquest procés. Per això, al final, el lector, en aquest cas nosaltres, tu o jo, tenim una certa sensació de catarsi i d'alliberament nosaltres mateixos al final, perquè mentre és molt tens el turment a la primera meitat del llibre, al final, malgrat que sabem que entrem a la decadència i mort d'aquest personatge, al mateix temps s'està superant el turment de la seva pròpia dualitat. I això ens produeix a nosaltres mateixos una certa lleugeresa. Visconti, crec que amb la pel·lícula va traduir molt bé això, perquè malgrat que una pel·lícula sempre més teatral i més barroca que la pròpia novel·la, a mesura que avançaves cap al desenllaç de la pel·lícula, que és molt tens, perquè es veu la decadència física del protagonista, que fa un gran actor, Dick Bogart, que això és molt evident, quasi una descomposició. Al mateix temps, es produeix un moviment de simpatia per part de l'espectador, perquè veu que aquest home, per fi, fins i tot dins d'aquesta decadència, està arribant a una certa conciliació i, per tant, està arribant a un cert acaronament de la bellesa.
Sí, en aquest sentit, quan parlaves de La mort de Venècia de Luchino Visconti, Visconti té l'habilitat de posar la cinquena sinfonia de Gustav Mahler a la Diaghetto, que és un adagio molt ensucrat, molt que quasi et deixa sí, anar vençut, però, no? Vençut per sí, la falta d'energia de la pròpia...
Que Visconti, quan adapta la novel·la, sí, canvia la figura de l'escriptor,
sí, sí,
i ja col·loca un compositor.
Un compositor.
I no oblidem que és una figura completament inspirada en Mahler, i que Mahler va ser un personatge que ara nosaltres tenim assumit com un gran músic que està sempre inclòs als grans programes. Però Mahler, que va ser un director d'orquestra a Viena molt considerat, va ser un compositor molt poc considerat. I de la mateixa manera que hi ha aquesta música sublim, suau, de l'adagietto que tu acabes d'esmentar, ell té també una música potent, desbordant, a vegades fins i tot massa violenta, que això va crear molts conflictes a la sensibilitat de la seva època. Christian Mahler, i probablement la seva música, crec jo que patia, per així dir-ho, del mateix mal que patien Thomas Mann i el protagonista Gustav Aschenbach, escriptor de la mort a Venècia, perquè Mahler mateix, a jutjar pels seus propis escrits, era un home que tenia una gran dificultat per arribar a conciliar l'art i la vida.
Anem a un altre personatge, diguéssim, de l'àmbit de la cultura, l'àmbit de l'art, que va tindre una relació molt estreta amb aquesta ideal de bellesa. Em refereixo a Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl se la coneix com la directora del Tercer Reich, que va fer Olímpia, El triomf de la voluntat, però la gent potser no coneix que ella va ser durant temps, a part de que va fer algunes pel·lícules com a actriu, va ser ajudant de càmera d'un director alemany que es diu Pabst, fent pel·lícules sobre muntanyes, sobre grans viatges a través de la muntanya. I que aquest va ser el seu començament, però el seu final va ser fotografiant els Nuba i després fent submarinisme i fent fotografies submarines. El cas, diguéssim, de la Leni Riefenstahl, al marge, diguéssim, de les qüestions, diguéssim, d'ètiques que podem traduir, diguéssim, de la seva obra al servei, una part molt important de la seva obra al servei del nacionalsocialisme alemany, té, sobretot, a Olímpia, en el seu començament, quan comencen els atletes a l'antiga Grècia a desfilar cap a Berlín, una clara demostració d'aquest ideal de bellesa vist per una directora alemanya que farà d'això el seu motor de vida, una caçadora de bellesa.
També jo aquí aplicaria l'anterior definició meva de l'artista com a mediador. perquè el cas de Leni Riefenstahl, que era una artista tècnicament molt dotada i amb un gran ull estètic, és evident que ella va ser mediadora entre l'home dels anys 20, dels anys 30, i un determinat ideal de bellesa, una determinada visió del món que s'identificava precisament amb una exaltació de la raça, una exaltació d'una determinada manera d'entendre la bellesa física. Mm-hmm. O sigui, ella va complir estrictament... És que jo crec que els artistes sempre compleixen estrictament aquest paper de mediador. El que passa és que nosaltres, com a individus, com a éssers humans, podem o no compartir determinades cosmovisions. Jo la cosmovisió a la que servia Leni Riefenstahl no la comparteixo en absolut. El que no ens fa negar que ella era una artesana o artista extraordinàriament dotada des del punt de vista tècnic. Això és evident. També van haver-hi, per la mateixa època, artistes molt ben dotats, per exemple, futuristes, que van estar al servei d'un ideal de bellesa exaltat pel feixisme, i no diguem ja amb l'estalinisme o després amb el maoisme. Això és evident.
Sí, sí, no, però jo deia en el cas, diguéssim, de la Leni Riefenstahl, òbviament, a part, diguéssim, del que tu dius, que tens molta raó, ho deia en el sentit de que Leni Riefenstahl és una directora de cinema que, més que buscar al llarg de la seva vida una gran història, que és el que acostuma a passar amb els directors de cinema, és a dir, que busca una gran història, ella, tant des de que retrata, i ho dic en el sentit més literal del terme, retrata muntanyes, a quan retrata els núvols, a quan retrata les profunditats del mar, el gran tema és la plasmació d'aquests moments de bellesa quasi bé documentals. Mm. I, de fet, quan es veu la pel·lícula Olímpia o El triomf de la voluntat, en les dues, les parts més emocionants de la pel·lícula, independentment del caràcter ideològic que, òbviament, destilen aquestes dues pel·lícules, són quan ella queda fascinada per allò que està mirant. No? Mm. És a dir, en aquest cas, els atletes construïts amb aquest ideal clàssic, no, grec, i en el cas del triomf de la voluntat, el poder de l'oratòria i la posta en escena, diguéssim, d'una nit amb antorxes, amb aquesta espècie com de missa sagrada i diabòlica de tot el nacionalsocialisme.
Però aquí és on jo establiria una certa diferència, que podria ser fins i tot, jo crec, molt fructífera, entre, utilitzant aquesta expressió, entre el caçador de bellesa i el gran artista. El caçador de bellesa, molts cops, és un caçador oportunista de bellesa. En el cas de Leni Riefenstahl, és clar que era una caçadora de bellesa i que estava disposada a ser oportunista si havia de ser oportunista per caçar aquesta bellesa, que és el que passa avui dia moltes vegades amb el fotògraf, que, per exemple, un ha caigut al metro de Nova York i en lloc d'ajudar-lo fas una foto per captar aquest moment. No, és així, és un caçador. I el gran artista és el que sap veure, jo crec, la dimensió tràgica, la dimensió múltiple que té la bellesa. O sigui, és com comparar una pel·lícula de Leni Riefenstahl amb una pel·lícula de Tarkovsky.
Sí, o de Carl Dreyer.
Sí,
no?
Sí. O
Dreyer. Dreyer, que en seria el cas...
Tarkovsky, Dreyer, o de Berman, amb els quals hi ha la captació de la bellesa, però, esclar, amb tota la seva multiplicitat. Jo crec que aquest ha de ser una distinció molt important, o molt interessant des del punt de vista de la relació de la bellesa i l'art. Mm-hmm. Per exemple, el món de la tragèdia grega és d'una bellesa extraordinària, moltes vegades els seus versos, però sempre expressa aquest gruix de la bellesa. El caçador de la bellesa és moltes vegades un oportunista que no s'atura a comprovar el gruix que té això que anomenem bellesa. Mm-hmm.
Jo començava avui en el nostre diàleg al voltant de la bellesa com a passió de la següent manera. Deia que sabem que el propòsit de l'art, deia, encara en certa forma, és la celebració de bellesa, revelar-la, crear bellesa. Però ja estem en el segle XX, estem en el segle XXI, i és evident, és bastant clar, que aquests ideals que s'havien projectat des del punt de vista de l'art han estat substancialment alterats en el segle XX a partir de l'abstracció i a través, diguéssim, de l'art contemporani, en el que veiem que hi ha una deformació del que diríem la tradició de la bellesa. I aquí hem de parlar també de l'experiència de la bellesa que ens porta a que no sigui sempre en els mateixos cànons. I el segle XX sembla demostrar que en aquesta deformació de la bellesa fins als límits de les seves possibilitats ens porta a reflexionar fins a quin punt el segle XXI quedarà alguna cosa d'aquesta religió de la qual Paul Morand, a les seves Venècies, parlava.
És evident, jo crec, almenys des del segle XVIII o des del segle XIX, que a la cultura europea no s'aspira a un sol cànon de bellesa, sinó a una visió molt plural del que pot ser el vell. Aleshores, les avantguardes a la primera meitat del segle XX pulveritzen la idea de que hi hagi una sola possibilitat o un sol horitzó de bellesa. I aleshores jo crec que aquí ens trobem com tres moments successius, considerant el segle XX i el segle XXI, que serien el primer moment, és dir, la relació d'art i bellesa s'ha acabat, l'art va en una determinada direcció, allò que anomenàvem bellesa és una cosa que en els nostres processos revolucionaris no té massa sentit, per tant, desvinculem art i bellesa, primera meitat del segle XX. Segona meitat del segle XX, la pregunta sobre la bellesa no és pertinent, no té interès, i, de fet, és curiós que en alguns idiomes, per exemple, tant en català com en espanyol, la paraula bellesa gairebé desapareix del llenguatge quotidià. No es parla de coses belles, no es parla de bellesa, no. Desapareix, no així, per exemple, en algun altre, com Itàlia o França, però aquí gairebé desapareix. Jo crec que ara, a començaments del segle XXI, diem-li, després de 30 o 40 anys del que s'ha anomenat postmodernitat, que d'alguna manera ha sigut un discurs molt pla respecte al tema que estem comentant, tornen a sorgir veus de la necessitat de retrobar la importància de la bellesa, però no com un cànon únic ni com un horitzó únic, sinó la importància de la bellesa amb el sentit inicial que comentava aquí, com aquell més enllà de la consciència humana que és important reivindicar per fer front a un excés d'utilitarisme, de productivisme, a un excés, diguem-li, de mecanicisme en l'existència humana, perquè, en certa manera, la nostra vida actual està molt dominada per un engranatge global, universal, que, com si estiguéssim determinats. Aleshores, la reivindicació de la bellesa com a subversió i com a resistència, jo crec que serà una de les perspectives immediates.
Per acabar, fent una pregunta que ella mateixa estableix els seus límits, per tant, sé que la contestaràs parcialment, però si tinguessis que trobar un ideal de bellesa en l'àmbit, diguéssim, de la cultura occidental, quina obra tu consideres que podríem plasmar en gran mesura aquest desig, quasi bé aquesta malaltia, aquesta febre per la bellesa, és a dir, que pogués sintetitzar-la?
Jo crec que obra no en trobaria. El que trobaria és un ideal, i l'ideal, per mi, seria el d'una unitat entre la teoria i la pràctica. És a dir, l'obra que jo elegiria, que no té un nom i cognoms, no té un nom propi, seria aquella obra en la qual a l'home que la crea, al mateix temps, s'autocrea ell mateix com a obra. És a dir, elegiria un ideal de circuit en què la bellesa no és únicament un objecte, sinó també un subjecte. I, per tant, reivindicaria l'unitat ètico-estètica de la bellesa.
Bé, hem arribat al final d'aquest programa i jo proposo als nostres oients que facin com a Aschenbach en la pel·lícula de mort, La mort a Venècia, de Luchino Visconti, basada en la novel·la de Thomas Mann, que mirin a l'horitzó, a veure si d'aquesta manera alcancen a veure aquest ideal de Vallès. Moltes gràcies.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Petit concert de nit. Ingemisco, fragment del Rèquiem de Verdi, a càrrec de Luciano Pavarotti. del Di Vedremo, ària de l'òpera Madame Butterfly, de Puccini, per la soprano Renata Scotto. Petit concert de nit.